Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, avui tenim ganes de descobrir una història que de ben segur que no us deixarà indiferents. La història d'en David Seijas, un somalier d'èxit i una vida d'addiccions. Ara exposa i explica el seu recorregut vital al llibre Confessions d'un somalier, quan la teva passió es converteix en el teu pitjor enemic, editat per Ara Llibres. David Seijas explica la seva vida amb sensibilitat i sinceritat. Aventures, anècdotes, amb un gran sentit de l'humor que ens atrapen des de la primera pàgina. Una història plena de voluntat per continuar endavant, que ens mostra les entranyes d'un dels restaurants més mediàtics de tots els temps. Sí, sí, parlem del Bulli. I és que en Seijas va ser-ne el sommelier durant 12 anys. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-lo en directe. David Seijas, què tal? Bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Bon dia, Joan. Un plaer.
T'agraden els Red Hot Chili Peppers, eh?
M'encanta. I Pixies, és que no podíem començar millor. Brutal.
Escolta'm, David, volia començar amb aquesta pregunta clara, senzilla, directa. Com estàs?
Estic millor que mai.
Millor que mai, eh?
Sí.
Per què?
Perquè em sento realitzat, em sento tranquil, em sento en pau, em sento feliç, sento que puc ajudar, sento que ajudo... I sento que m'he confessat. No?
T'ha alliberat un llibre com aquest?
Molt, moltíssim. Pensa que el món de les addiccions, les que siguin, és un món complex que moltes vegades tapem, moltes vegades no expliquem. Les vivim amb soledat o fent patir els que més t'estimen, no? I després, una vegada, diguéssim que superat no supera mai, però una vegada has fet aquest pas, que estàs sobri, no? També hi ha un llarg viatge de soledat, de tristesa, de tornar-te a trobar, de tornar a néixer. Jo dic, no, has de tornar a néixer amb tot, perquè canvies les amistats, canvies l'oci, canvies els horaris, canvies tot. Jo, en el meu cas, havia de canviar també la meva feina, i tot això són anys durs, són anys durs. Per tant, una vegada pots escriure's aquesta teràpia, tot i que he llegit gent que diu que no és teràpia, en el meu cas sí, buidar, plorar, compartir... ha sigut una alliberació brutal. O sigui, em sento que peso 50 quilos menys.
Has plorat escrivint aquest llibre?
Moltíssim, moltíssim. He plorat moltíssim. Sempre he buscat aquest, aquest lloc.
I has rigut moltíssim, segur.
I bueno, jo sempre intento anar amb un somriure per la vida. I com dic, mal parlat, em parteixo la caixa sempre que puc. I he rigut amb allò que... Pel nas, que va rient mentre es va escrivint. Per tant, ha sigut aquesta mescla, aquest copatge entre llàgrimes i somriures.
De seguida, David, comencem pel principi, però em ve molt de gust també començar pel final. David, ets un exaddicte o ets un addicte que no pren res?
Mira, gran pregunta i... gran reflexió la que intento fer durant molts anys sobre això. És a dir, sempre ens han dit, no?, aquests, presenten exalcohòlic, exaddicte. Però hi ha unes... A mi això no m'agrada, perquè això, presentar-te com un exaddicte o exalcohòlic, és un atac al jo directe. A mi no m'agrada, perquè t'està recordant una cosa que avui en dia jo ja no sóc. Per tant, tots tenim moltes vides dintre d'una vida. Jo no presentaria una persona. Mira, presento l'exbulímica. Sí? Presentem un ex-cancerigen. El total és un lluitador, no? Podem presentar un lluitador, un guanyador. Per tant, això no m'agrada. I l'altra reflexió és, clar, serem addictes sempre? Seria sí, perquè hem d'estar sempre amb els peus al terra, hem d'estar molt concentrats, hem de tenir molt clar que serà per tota la vida, igual que un diabètic, sí? Però no vull viure amb aquest pes. Ara ja som una altra cosa, per tant, sí, però sense aquest cognom, sense aquest títol, sense aquest nickname que sempre et porta tota la vida, que t'arrastra i que és un atac directe al jo.
Anem a explicar una mica la teva història que expliques en, en aquestes confessions d'un sommelier d'ara llibres. Un dia vas a dinar al Bulli, això ens ho explicava abans la Giró, un dia vas a dinar al Bulli i han acabat de dinar, et ve algú i et diu, escolta, vols formar part del Bulli? Això és així?
Això és més o menys així. Encara és una miqueta més recargolat. Jo estava a l'Escola d'Hostaleria de Girona, de Sant Narcís, i era l'any 2000, i encara donaven una taula a l'any a l'escola, no? I un dels alumnes, no era la meva classe, no podia anar. I sabien que jo m'apuntava a el que es diu literalment un bombardeig. Per tant, m'ho van dir, vols venir? Dic, em vaig apuntar de seguida, no era ni la meva classe, no coneixia ni els alumnes, pràcticament, i em vaig presentar allà, no? Va ser un sopar magnífic, i jo acabava de estudiar el primer curs de sommelier de la meva vida. I podem dir que va ser, no, un menú amb final feliç, perquè justament quan parlàvem doncs, de la vida, parlàvem de què faríem, d'aquest estiu, de què havíem estudiat, va sortir l'oportunitat de començar com a ajudant de sommelier. Per tant, va ser molt curiós,
I allà t'hi passes 12 anys.
12 anys.
En quin moment comença la cosa?
A veure, s'ha de dir que jo venia entrenat ja. Jo,
sí?
Sí, a mi sempre aquesta búsqueda del plaer. Ahir parlava també amb una companya psicòloga que a vegades aquests caps hiperpensants, no? Avui en dia detecten molts TDAs, i que potser era una manera també de calmar les veus, no? Interiors. Em sentia que sortint, que bevent i tal, doncs potser calmava aquestes veus, el cant de la sirena una miqueta d'Ulisses, no? Però jo venia bastant entrenat, el que passa que, clar, hi ha uns quants anys, que sobretot l'alcohol, no? Que no és una droga que et mata l'endemà, no sé que per desgràcia tinguem un accident, que això ens exposem tots, els que hem agafat el cotxe, no ho feu, per favor, però diguéssim que passes uns anys on pots amb tot, no? On ets jove, ets valent, pots sortir, pots treballar. A mi m'agradava, a més, m'agrada encara avui en dia donar-ho tot, sobretot pels altres, no és un ofici doncs, de fer feliç el client. Per tant, tot això que buidava, després jo em anava també doncs, omplint amb altres substàncies. No? Durant molts anys vaig poder amb tot. Hi ha un dia que te'n dones compte que no pots amb tot, no? I que el món pot amb tu. Per tant, sí que jo ja era conscient que cada vegada em relacionava pitjor amb l'alcohol. Aquesta és una, crec, la reflexió, també. Com us relacioneu vosaltres amb l'alcohol? Jo cada cop tenia una relació menys sana. I el necessitava més, en més ocasions de la meva vida. I això ja estava claríssim que no era sa, no era saludable, no?
Clar, si parlem de l'addicció a l'alcohol, convindrem, i també ho expliques prou bé en el llibre, convindrem en que l'alcohol està absolutament normalitzat a la societat. Tu has culpat en algun moment, després entrarem en si és just o no és just, però en algun moment has culpat d'aquesta sociabilització de l'alcohol el que t'ha passat a tu?
A veure, jo sempre dic que aquí el culpable sóc jo, això està clar. Un mateix, no? És el poder de decisió el teu mateix, i un genera o gestiona les pressions, genera la seva vida de la manera que vol. Però nosaltres tenim una exposició molt més gran que altres feines, no? Exposició a l'alcohol, perquè estem rodejats d'alcohol, i perquè cada dia tastem. Cada dia a la nostra vida te'l posen aquí davant, i a totes hores. Hi ha tastos d'esmorzar, de dinar... Per tant, hi ha una exposició molt, molt, molt gran. A partir d'aquí, cadascú la fa servir de la seva manera i la interpreta de la seva manera. Per tant, l'exposició hi és. Els horaris, també, perquè ara està canviant molt això, però plegar a les 2 del dematí o les 3 del dematí, ja no només la restauració i l'hostaleria, sinó el món de l'oci, els músics, que ara sonaven aquests músics fantàstics... Hi ha una exposició per l'horari, perquè no hi ha oci quan tu plegues. Tu, quan plegues, vols fer alguna cosa. Vas a tope. Sí? Doncs què fas? Doncs el més fàcil, no dic que tothom, el més fàcil és això. A més, si t'agrada doncs, aquesta búsqueda del plaer constant, el que dèiem, no?
Però no, i segur que hi ha pressions. És a dir, ara em deies, el més fàcil és buscar l'alcohol, l'oci, no? Però segur que si surts amb amics amb oci, amb una discoteca, amb un bar, el que sigui, i demanes una aigua, tothom et mirarà estrany.
Hi ha molta pressió social I segur que els que ens estan escoltant, tots els oients, algun dia que han decidit no prendre res i demanar-se una aigua amb gas, han tingut aquesta pressió de dir, ostres, home, va, que avui és divendres, que avui és dissabte, que per una no passa res, no siguis avorrit, quin muermo... Això, aquesta pressió hi és. I jo el que demano és que sapiguem conviure. Això es tracta de conviure. El que vol prendre aquella copa, fantàstic, no hi ha cap problema. I el que no vol, també... Per això existeixen altres begudes, com per exemple els vins sense alcohol, o no? I inclús alguns destil·lats ara sense alcohol. Per tant, es tracta de conviure. I hi ha una pressió perquè és un país on hi ha cultura de l'alcohol. Bueno, i país i societat en general. Sí? Si traiem els països àrabs, la societat en general és cultura, història, està molt arraigada, i és una indústria també, no ho hem d'oblidar. Però sí que hi ha molta pressió social. Qualsevol que surti i ara faci una reflexió, de divendres nit, quan qui no li han preguntat 20 vegades si li passa alguna cosa, si està malalt, si està embarassada.
És bèstia, això, eh?
Molt bèstia.
De seguida entrem a la teva etapa del bulli abans, però... A les pàgines que esteu a punt de llegir, en David insinua que el seu art de fer riure es devia al suport de la beguda, però és fals. Després de tots aquests anys lliures del seu captor, l'alcohol, en David segueix tenint l'espurna divertida. No és la beguda. David, és la teva personalitat. Ferran Santelles. Hòstia, ara t'emociones.
Sí, sí, gallina de piel. Bueno, és que el Ferran Santelles és com un germà, i me l'estimo molt, i crec que ell m'estima molt, i aquestes paraules són molt boniques. I és que, clar, jo ara també, a part de la gallina de piel, em ve el somriure, em venen els riures, perquè és que hem rigut molt, hem viatjat per tot el món. Ell, a més, ha viscut lo bo i lo dolent. Ha viscut el doctor Seijas i el Mr. Wine. Ha vist les dos personatges, i sempre ha estat al meu costat. I hem rigut moltíssim, moltíssim.
T'ha costat arribar a entendre això que diuen en Ferran?
Sí, m'ha costat uns anys. M'ha costat uns anys perquè és el que et dic. Quan tu pares més de 20 anys en una forma de vida, on l'alcohol forma part de tots els teus aspectes de la vida, tots. És a dir, et pots
relacionar... És que és la teva feina,
la teva primer de tot, la teva feina. I ben vist. Bravo, perquè tu portes una ampolleta, comparteixes... Mira, això es fa aquí, és aquesta varietat, tal... Primer la teva feina. Després, jo, tot el reste, també, la gastronomia, jo la vivia també al voltant del món del vi, de l'alcohol, vas a un gran restaurant, com no, no? Per tant, tota la meva vida girava això. Després, l'equip guanyava, visca, celebrar-ho. Perdia, anem a veure. Empaten, és igual, també. Tota la meva... Després de més de 20 anys, frenar això... És el que deia, comences amb menys 10, zero autoestima, no et coneixes, et mires i no t'agrades, és duríssim. Per tant, clar, al principi, aquesta no relació amb algú que et formava part de la... Clar, jo la meva pregunta que em vaig fer és, quin és, David, l'últim dia que no has begut alcohol? Clar, era impossible de recordar, feia molts anys. Per tant, és duríssim començar una nova vida, canviant tot, inclús moltes amistats, no?, i com ho fas? Has d'agafar nou oci, nous estímuls, no? La música, per exemple, la meditació, l'esport, la natura, la família. Has de començar a trobar, crear noves sinapsis neuronals, perquè si no t'enfonses.
Que el bulli ha estat no només un referent gastronòmic, sinó que ha canviat el panorama gastronòmic mundial, no estic inventant la sopa d'all. Això és així. Ara bé, això jo crec que pot portar conseqüències. Per tant, en el teu cas, el bulli és una història també de llums i ombres?
Sí, com tota la vida, com tota la vida. Jo sempre dic una cosa, no canviaria ni una coma del que ha passat, i estic molt orgullós de formar part d'un equip de persones, de gent, que ha canviat la història de la gastronomia. Dit això, no conec cap revolució que sigui gratuïta. Per tant, hi ha d'haver un peatge. Cada un de nosaltres l'ha pagat d'alguna manera. Molts companys meus, i ara des d'aquí felicito tots els del Disfrutar, per exemple, que ho han gestionat d'una altra manera, totalment diferent. El mateix Ferran, pobre, reiem, perquè em deia, jo a les 3 del matí em tenia que menjar un plat de callos, saps? El company, els Antelles, ell ho gestionava d'una altra manera. Un plat de callos a les 3 del matí. Les revolucions no són gratuïtes, hem canviat la història de la gastronomia. Quan estàvem allà, jo olorava, ensumava que passava alguna cosa. El Ferran li feien 1.000 entrevistes l'any. Són 3 al dia.
Bèstia, això, eh? És bèstia. Per tant, el bulli, què suposa per tu, quan el recordes?
Per mi, jo ja vaig passar el meu dol. Jo, en aquesta època, quan vaig decidir doncs, deixar de beure, deixar les addiccions i començar una altra vida... en aquest moment que t'odies a tu mateix, perquè és així, també tenia cert no, rancor de dir, ostres, potser no, potser aquesta dedicació desmesurada d'una gran part de la meva vida potser m'ha portat això. En aquell moment pensava, però perquè odiava tot, odiava el vi, la gastronomia, la gent en a mi. Però després en aquest pas, de, sobretot això de conviure, de sortir, intentar donar gràcies cada dia, jo cada dia dic gràcies 3 vegades. Sí? Però vaig entendre que no, que era jo, per tant, el que tinc és un gran record. Per sort, els humans tenim tendència a recordar les coses bones, tant a les relacions no, personals com a la feina. Però jo el que em sento és que és una forma de vida. És una forma de vida, ja, jo tinc amics que seran per tota la vida. En aquell moment érem amics, érem amants, érem família, érem tot. No?
Quan te n'adones de la addicció, David, encara estàs al bulli?
Jo al bulli tinc una primera caiguda molt forta perquè em vaig donar compte que m'estava superant i vaig tindre que parar aquesta sangria. Va ser la primera gran batacada, 2011, i del 2011 al 2007 va ser una vida d'intents i de, segurament aquí si hi ha algun oient que està patint algun tipus d'addicció li ressonarà molt, no?, de recaigudes. I en el llibre també els he volgut posar amb accent, les recaigudes, perquè hi són, és un, en el procés. Per tant, del 2011 al 2017 he tingut uns anys molt durs, de moltes recaigudes, i que a mi m'agrada dir que sempre hi ha llum, que no és les vegades que et caus, sinó les que t'aixeques, i que val la pena seguir endavant.
Clar, perquè quan tu acceptes... soc un addicte, a mi em passa això amb l'alcohol, però la meva feina és la meva feina. Com ho conjugues tot plegat?
Clar, jo el primer gran pas és que un mateix ho vegi, per si ens estan escoltant, que un mateix...
Que ja és dificilíssim.
És molt difícil.
Aquí, eh?
És molt difícil perquè tu sempre tens excuses i sempre tens la raó. Nosaltres ens convertim, jo ho he dit aquí al llibre, Chacal, el rei del disfraç, ens convertim en un gran mentider, tot ens ho fem venir bé. Per tant, nosaltres no tenim cap problema. No? Pues el problema és, el primer gran pas és adonar-te'n compte. I l'altre, que crec que és molt difícil, és aprendre i saber que és per sempre. Això que dèiem abans. Perquè si no et porta les recaigudes. Perquè si no penses, jo ja estic bé. Ara controlaré. La paraula controlaré. Però nosaltres no podem controlar. Nosaltres sabem quan comencem, però no sabem quan acabem, no? O sigui, no sé si hi ha una frase que és com que hi ha una copa és molta, és molt, però 2.000 és res. Per tant, és així, tal qual. Sempre et fa por l'última. Nosaltres no sabem quan acabem. Per tant, entendre això és molt important, entendre que és per sempre. Però jo me'n vaig donar compte quan vaig veure que jo em necessitava, la meva família em necessitava, la meva feina em necessitava, i després d'un llarg procés, diguéssim, desvinculat del món del vi, quan sentia molta buidor, aquest guitarrista d'aquest grup que heu posat, el John Frusciante de Red Hot Chili Peppers, em va inspirar, quan el vaig veure amb ell, que havia superat un problema d'addicció a l'heroïna brutal, a dalt d'un escenari, gaudint de la seva feina, tocant la guitarra, totalment net, vaig dir, uau, perquè el més fàcil seria que es hagués retirat, que hagués trinxat la guitarra, que l'hagués cremat. I es va enfrontar a tornar a tocar en directe amb els seus excompanys estant sobri. I això és quan jo vaig dir, jo faré el mateix en el món del vi. Seguiré vinculat en el món del vi des d'una altra mirada, que no sigui una mirada malalta. I jo hauré guanyat a l'alcohol.
Suposo que és importantíssim la gent que t'acompanya. Ara em deies la família, els companys de feina, suposo que també els amics... Però te n'has adonat en tot aquest procés que igual pequem a vegades de pensar que hi ha amics que potser no ho són tant?
És importantíssim tenir gent, perquè si no, això que diuen la delgada línia roja, caure aquí o caure allà si no tens gent, o les recaigudes mateix, molts companys que porten 2-3 anys lluitant, que és duríssim, i veuen que no tenen l'abraçada, l'escalf, no tenen el copet a l'esquena, i poden tornar a caure. Per tant, és molt, 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 molt important tenir família al costat, que et faci costat, que et digui el bé que ho fas, i de fet també potser part d'aquest llibre també és això, buscar aquest focus mediàtic.
Seré més explícit, David? Sí. Tu has tingut companys d'alcoholisme, que deies, és que són col·legues.
Sí. Aquesta part de la pregunta, que era la que m'estava oblidant, és molt important perquè, clar, nosaltres som col·legues de gent que està fent el mateix que nosaltres. Per tant, ja com ho puc dir molt finament, però, clar...
Si no vols ser fi, no ho siguis, no, jo és que anava amb molta cautela.
No ho dic perquè, clar, aquí en aquesta emissora també em sabia dir alguna paraulota, però si tu reparteixes merda, reps merda. Si tu repeteixes bondat, reps bondat. I això passa molt amb aquest tipus de company, que és el company que necessita el mateix que tu. Està passant el mateix que tu o pitjor, perquè ningú ens veu a casa el que passem, que és un drama. Però els necessites, per què? Perquè tu no vols quedar-te mai sol. Tu et fa pànic l'última copa, l'última ratlla, l'última. Et fa pànic. Per tant, necessites gent que són els teus amics. Però, clar, què passa? Que quan tu desapareixes, molts d'ells ja no són el teu amic, perquè tu no t'hi pots relacionar, però ells necessiten una altra persona, igual que tu, per seguir fent el mateix. Mm. Per tant, no interesses, perquè ara estàs com jutjant. Jo no vull jutjar ningú, però, o intentant ajudar. Per tant, és complexa, perquè moltes vegades a la vida ens pensem que som amics de... i en realitat som companys de juergues.
A dia d'avui et som aliat?
Quina gran pregunta, perquè no sé el que sóc. Jo dic que... perquè elaboro vins, també. Tinc un projecte que elaboro vins, per tant, estic a cavall de... Però m'agrada molt dir que avui en dia un sommelier és important que cada cop sigui més enòleg i que un enòleg cada vegada sigui més sommelier. O sigui, estic en aquests dos mons que crec que s'haurien d'acabar unint una miqueta.
Jo crec, David, que... evidentment que en sóc conscients, però la feina que has fet tu amb aquest llibre... que ha fet en Roger Pere amb el seu llibre, que ha fet el fill de Carme Ruscallada amb el seu llibre, en Raül Balam. És tan bèstia, no només confessar-se, com diu aquell llibre, Confessions d'un sommelier, confessar-se, despullar-se davant de tothom, sinó fer-nos adonar a tots que poder com a societat, no vosaltres com a particular, tots com a societat tenim un problema. Així que, de part de tothom, moltíssimes gràcies per un llibre com aquest. Confessons d'un sommelier, editat per ara, llibres de David Seijas. David, un plaer de converses, de veritat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan, un plaer.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La tradició de tirar un formatge d'uns 4 quilos, el llencen pendent a baix i se l'emporta qui aconsegueix atrapar-lo. El formatge rodant. Fent la croqueta, o corrent, o obrint-se el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama... Té recompensa,
Si arriba, viu.
Sí, clar, però això és una altra cosa. L'important és participar, diuen.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias. Obrim el capó.
31 minuts que passen de les 11 del matí i a aquesta hora que som a punt d'obrir el capó per parlar de nou amb els amics de la Fundació La Caixa i una nova exposició que tenen entre mans i que, en fi, val la pena recordar. El que dèiem, mireu, ara parlarem d'una cosa que no és una obra d'art, ni un moble versàtil, ni el material d'un taller. No és res de tot això de per si, perquè totes aquestes coses és artefacte. Artefacte és un dispositiu mòbil a mig camí entre la instal·lació artística i la proposta de mediació dissenyat específicament per acollir projectes creats per artistes. Es tracta d'un taller on els participants s'inspiren en la natura per construir unes estructures inflables, temporals, que es convertiran en extensions de les peces geomètriques del mateix artefacte. Es tracta, com dèiem, d'una proposta artística d'Anna Irina Russell, artista multidisciplinària, que fa servir l'escultura, la instal·lació i l'acció per reflexionar sobre processos de comunicació. I per donar-nos més detalls de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a Patrícia Marquès. Ella és coordinadora d'activitats del Departament de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa. Patrícia, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan, què tal?
Patrícia, no sé si ens podries explicar d'on va sorgir aquesta idea d'artefacte, com has de desenvolupar aquest concepte inicial?
Doncs sí, us puc explicar moltes coses d'aquest projecte. Abans de res, explicar que Artefacte en si és un dispositiu artístic i pedagògic, val? I que es conforma d'unes peces modulars i geomètriques, que cada any entreguem a un artista diferent perquè pensi propostes d'activació diferents. Val? Has fet menció del projecte de la Irina Russell. És un dels projectes Artefacte. Artefacte és la base, diguem-ne, el material de base que nosaltres entreguem cada any a un artista, i aquest artista hi aboca aquí la seva praxi, el seu imaginari, i pensa i dissenya maneres d'activar-lo. Hem fet ara esment d'un projecte específic, però en tenim tres. Val? O sigui, bueno, era una mica per emmarcar el projecte, que és un projecte general de base i que cada any canvia amb l'aportació de diferents artistes. A veure, em preguntaves una miqueta per d'on va sorgir la idea. Bueno, la idea va sorgir, com passa molt sovint, d'una necessitat, no? I de donar una resposta, diguem-ne, creativa a aquesta necessitat. Nosaltres, clar, produïm des del meu departament i organitzem moltíssimes activitats, un gran nombre d'activitats per a una amplíssima xarxa de centres Caixa Fòrum arreu l'estat espanyol. En tenim 9 funcionant, més el centre Cosmo Caixa, no? Aleshores dèiem, ostres, entre aquesta deslocalització, la casuística d'haver d'itinerar aquestes activitats d'un punt a l'altre de la geografia i la necessitat d'oferir contínuament continguts molt diversos, doncs vam pensar, i si dissenyem un dispositiu mòbil, versàtil, que sigui alhora un objectiu, o sigui, un objecte amb valor estètic i artístic, però també un material pedagògic, i cada any l'entreguem a un artista, no? Uh-huh. I això ens hi vam posar en mans a l'obra i vam fer un procés de cocreació, val? De codisseny. I vam estar 6 mesos, una colla ben variada de gent, entre les quals hi havia artistes, una persona que liderava el procés, que és Lluís Sabadell, companys de la Fundació, d'altres departaments, professionals de la docència, i 6 mesos vam estar treballant amb el disseny d'això i vam arribar al disseny de l'artefacte com a base. I després, a partir d'aquí ja, entra el paper dels artistes. No sé si m'he explicat.
Sí, sí, perfectíssimament. No, perfectíssimament. Mira, parlem de la primera de les artistes que ha entrat, que sí, és una creació de l'artista Anna Irina Russell. Què hi veiem aquí?
Sí. Doncs, a veure, el projecte de la Irina, concretament, ella veu d'aquesta línia d'investigació que porta uns anys treballant, que és sobre processos de comunicació, diguem, no hegemònics o no només humans, no? Però estan atenció també, pues, a altres coses com les senyals vibratoris o altres formes de comunicació, no? Que passen desapercebudes una miqueta des de la nostra mirada potser més, bueno, antropocèntrica. i on normalment la comunicació visual o la relacionada amb el llenguatge és la que predomina, no? Doncs aquí ella es basava en el comportament d'altres organismes i fins i tot d'animals, no? com la granota túngara, bueno, animals molt, molt exòtics, o el peix globus, o la llagosta verda, i estudia aquests comportaments i sobretot com s'inflen per reaccionar a un estímul, que sovint és un estímul doncs, de perill o sensació això de perill o d'altres coses, o també de vegades perquè volen doncs, comunicar-se d'alguna manera. No? Uh-huh. I a partir d'aquí, basant-nos una miqueta en aquests comportaments, vam dissenyar unes peces de tela amb un disseny concret que permet que es connectin amb velcro en diverses posicions i aleshores fa que els participants puguin construir un organisme que s'infla d'aire, no? que s'omple d'aire, uh-huh. i crea com uns tentacles. No? I aquests tentacles molt tous, molt orgànics, dialoguen molt bé amb aquestes peces, per contrast, dialoguen molt bé amb aquestes peces modulars i geomètriques de l'artefacte. Val? Uh-huh. Tenim com un artefacte, diguem-ne, tou, no? que serien aquests tentacles, i un artefacte dur, que seria l'artefacte en si, les peces geomètriques. I a partir d'aquí es fa una instal·lació. És una proposta d'exploració instal·lativa, bàsicament, uh-huh. i escultòrica, que és molt el treball de la Irina Russell.
Deixa'm preguntar-te també, Patrícia, per quins són els plans de futur de l'artefacte. És a dir, hi ha projectes similars? No tindrà res a veure una cosa amb l'altra?
No, clar, sí, ara mateix tenim un altre projecte artefacte funcionant a Caixa Fòrum Sevilla i Saragossa. Es tracta del primer que vam encarregar a l'artista Regina Jiménez. Ella ve del camp de la pintura, res a veure amb l'Anna Irina, que ja ho vam fer a posta així, i que es diu una casa objecte i bàsicament proposa un altre tipus de treball. És una exploració de conceptes com de l'espai, del volum, de la forma i del color, basats en la idea de casa, no? Però bueno, una miqueta reinterpretant aquest concepte. I aquest ja està en marxa. Tenim un tercer, que estem acabant d'ultimar els detalls de producció, de l'artista Albert Potrony, i aquest sí que incideix una miqueta en aquesta exploració escultòrica instal·lativa un altre cop, però d'una altra manera, molt diferent, tot i que tenim unes peces tèxtils molt grans que estem fabricant, i que aquí sí que implicarà molt clarament l'ús del cos. El cos ha d'habitar una mica aquestes peces i les ha de posar en relació amb l'espai i amb les peces geomètriques de l'artefacte. I aquest començarà al setembre a Barcelona i a Sevilla. Tenim tres projectes funcionant, o gairebé ja funcionant els tres. Arribaran a 6 centres Caixa Fòrum i la idea és ampliar-ho amb un quart projecte i ja puguem donar com que l'artefacte pugui estar a tots els centres Caixa Fòrum de cara a l'any 26.
Mm-hmm. Per tant, entenc.
I són molt diferents. Vull dir, la base sempre és la mateixa, són aquestes peces modulars, però cada artista... Amb les mans dels diferents artistes, tot això agafa unes derivades molt sorprenents. Uh-huh. I ens queda un cicle de tallers molt, molt, molt sorprenents, molt únics, molt diferents.
Explica'm una mica aquest cicle de tallers, que és el que et volia preguntar ara mateix.
Són aquests tres que oferim per diferent... O sigui, aquests tres projectes dissenyats per aquests tres artistes que oferim per a... que això són... Després, clar, es transformen en tallers que lideren i que dinamitzen educadores dels centres Caixa Fòrum i que els oferim per una gran varietat de públics. És que com que és molt lliure, molt manipulatiu i molt divertit, doncs ho oferim per públic familiar, públic escolar, públic adult puntualment, també amb la presència de l'artista que convidem a venir a dinamitzar una sessió algun dia, i també públics amb diversitats funcionals vàries. I la veritat és que funciona molt bé, o sigui, les reaccions són molt semblants, malgrat la diferència d'edat, diguem-ne, no? Perquè jo crec que, d'alguna manera, activa una sèrie de coses com molt universals, no? El gust per explorar, per jugar... És molt lliure, no? Molt manipulatiu, en aquest sentit.
I tot plegat que ho podrem gaudir al Cosmo Caixa de Barcelona. Patrícia Marqués, coordinadora d'activitats del Departament de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Gràcies i bon cap de setmana a tothom.
Pràcticament 5 minuts i ja arribem a 3:15 del migdia. Resultats ja no provisionals, sinó totals d'aquestes eleccions al Regne Unit, que us han comandat també els nostres companys dels butlletins informatius. 411 cadires pels laboristes, arribant àmpliament i de sobres aquesta majoria absoluta que necessitaven. 119 cadires pels toris, pels conservadors, 71 pels liberals, 7 pel Sinn Féin irlandès i 9 pel CNB escocès. A aquesta hora anem cap a Londres. Número 10 de Downing Street. Surt Rishi Sunak, fins ara ministre de primer ministre anglès. Última compareixença del que ha estat primer ministre els darrers anys per part dels conservadors.
Quina opinió comporta? He sentit el malestar i assumeixo la responsabilitat d'aquesta derrota. Tots els candidats i treballadors de campanya del Partit Conservador, ho sento. Ho sento per no haver estat a l'alçada dels seus esforços. Pensem en tots els bons companys que han contribuït tant a la seva comunitat i al seu país i que ja no es trobaran a la Cambra dels Comuns. Gràcies a tots per el treball dur i el seu servei. Després d'aquest resultat, deixaré de ser el líder del partit, no immediatament, però després de fer la feina oportuna. És important que després de 14 anys al govern el Partit Conservador es reconstrueixi i també que assumeixi el seu paper crucial a l'oposició, professionalment i de manera efectiva. Quan vaig estar aquí per primera vegada com a primer ministre, vaig dir que la part més important de la meva tasca era retornar l'estabilitat a l'economia. La inflació ha tornat a l'objectiu inicial i el creixement ha tornat. Hem millorat la nostra situació arreu del món, millorant la relació amb els nostres aliats, millorant la situació de comerç i ser lugar, la casa de tecnologia transformadora. I el Regne Unit és més fort, amb el Winter Framework, amb la situació millorada a Irlanda del Nord i una unió més forta. Em sento orgullós d'aquest assoliment. Sento que aquest país és més...
Aquestes són les primeres paraules de Rishi Sunak assumint la derrota com a líder conservador. S'ha disculpat Rishi Sunak pels resultats desastrosos del Partit Conservador. De fet, ha anunciat que també plega del seu partit, no immediatament, perquè li cal aquest procés de reconstrucció i li cal, ha dit, un procés crucial com a oposició, però Rishi Sunak sí que ha dit que plega de la política després del seu pas com a líder del Partit Conservador i com a primer ministre d'Anglaterra. Ara, si anem a publicitat, de seguida s'hi posa Rafa Sanahuja amb el Salut Natural per a tothom.
Ràdio Estel.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Maen, amb Rafa Sanahuja.
Ara i aquí a Ràdio Estel, estem molt contents perquè tornem a obrir les portes del Salut Natural per tothom. Espai que torna els matins a Ràdio Estel, que ens acompanyarà fins al final de temporada, aquestes dues setmanetes que ens queden, però que també tornarà amb la mateixa força que la nova programació, la temporada que ve. De dilluns a divendres, més els moments extra plus dels caps de setmana, em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Maen, que a més tenen grans avantatges per vosaltres, només per ser oients de Ràdio Estel. Després us ho explico amb calma. No ho faig jo sola, de seguida saludaré al doctor Jesús Vázquez, que ja vam conèixer ahir, ja vam saludar ahir, i que avui ens tornarà a acompanyar. Ja sabeu que Salut Natural per tothom és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Fins a les 12 del migdia. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Feu les vostres consultes al doctor Jesús Vázquez amb un missatge de veu o escrit al 663-99-30-62. O, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Importantíssim, aquest número de telèfon, el 663-99-30-62, ja el sabeu, missatges de veu o missatges per escrit, per parlar amb els nostres doctors, per enviar qualsevol consulta o dubte mèdic, i si no us ve bé, tenim també l'adreça de correu electrònic, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Doncs sense més dilació, sin más dilación, doctor Jesús Vázquez, buenos días.
Buenos días, Rafa. Hombre, bueno, ya estamos preparados.
Preparados, preparadísimos en la pole para empezar a atender a nuestros oyentes. Antes que nada, dejadme que os recuerde que el doctor Vázquez es médico especialista, es dietista y naturópata con 40 años de experiencia en complementación natural. Es además profesor de medicina naturista y acreditado conferenciante sobre el diagnóstico de enfermedades crónicas. Por lo tanto, ya lo sabéis, estamos en las mejores manos. Enseguida pasamos a las consultas, que vamos a intentar, como ayer, que sean muy ágiles para dar respuesta al máximo número de oyentes posibles. Pero antes, os recuerdo, Laboratorios Maen tiene a vuestra disposición un número de teléfono, es el 669-56-1768. Os lo repito brevemente, 669-56-1768, el diré també en català, 669-56-1768. Aquí podeu trucar, aquí podeu llamar, realitzar vostres consultes a Maen sobre qualsevol necessitat que tengáis i també adquirir els productes que nostres doctors recomienden. Que os lanzáis a llamar, que os decidís, que probáis els productes de Maen, que és la nostra recomendació i és una grandíssima idea. Por favor, identificaos como oyentes de Radio Estel, porque de esta manera tendréis un 15% de descuento. Este es el descuento para nuestros oyentes, para nuestras oyentes, 15% de descuento, solo por ser oyentes de Radio Estel y decirlo en esta llamada para contratar los productos. Y una cosa muy importante, si no conseguís que os atiendan de entrada, porque a lo mejor están las líneas ocupadas y saturadas, no os preocupéis, vuestra llamada queda registrada y el servicio de atención de Maen se pondrá en contacto con vosotros en la mayor brevedad posible. Por lo tanto, problemas de salud, como veis, la respuesta la tiene Maen.
Maen, la resposta natural per la teva salut. Feu les vostres consultes al doctor Jesús Vázquez amb un missatge de veu o escrit al 663-99-30-62 o, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Doctor Vázquez, vamos con las consultas. ¿Le parece? ¿Preparado?
Muy bien.
Venga, pues nos ponemos en marcha. Tenemos un primer mensaje de Carles, que nos escribe desde Sabadell, muy cerca de Barcelona. Dice que se encuentra, bueno, uno de los clásicos de nuestro tiempo, ¿eh? Estresado por el trabajo y que le cuesta mucho relajarse. Incluso cuando llega a casa, dice, no sabemos qué trabajo realiza, pero bueno, es que hoy en día te puede pasar prácticamente con cualquier oficio, con cualquier labor. Entonces pregunta qué producto natural le recomienda para ayudar a reducir este estrés y relajarse un poquito mejor. La consulta de Carles de Sabadell.
Bueno, pues para el estrés nosotros tenemos un complemento muy bien elaborado, muy bien, compuesto de diferentes plantas y nutrientes como el triptófano y demás. Y entonces lo que va a hacer es reducir el estrés en todos los casos.
Vale.
El complemento se llama Temple. Y hace dos cosas, reducir el estrés, como estamos diciendo, y además mejorar los nervios. Estas personas que dicen, estoy nerviosa, tengo nervios, es que soy muy nerviosa, o sea, tampoco es estrés, sino esos nervios. Vale. Bueno, pues para esos, Temple, y luego para este señor que nos acaba de escribir, pues Temple, por supuesto. ¿Cómo es la posología? Pues mira, te puedes tomar dos cápsulas por la mañana,
vale,
y vas estupendamente, pero hay que hacerlo una temporadita así media larga, ¿no? Dos cápsulas por la mañana. Si tienes mucho estrés, como es el caso de este oyente, pues entonces aconsejamos dos cápsulas por la mañana y dos antes de cenar. Primero cuatro y luego solo dos, según el estrés y según la situación de cada uno. Así, perfecto, que para estrés Temple, temple para el sistema nervioso también temple.
Temple de Laboratorios Maen, según las pautas que nos ha comentado el doctor Jesús Vázquez, evidentemente, ante cualquier duda, me refiero concretamente a este oyente, Carles de Sabadell, que nos ha escrito con este problema, un poquito de estrés, un poquito de falta de relajación. Este sería un poquito la idea, ¿eh? Cuatro, empezar con cuatro y luego cuando todo se estabilice un poquito, pasar a esas dos al día, esas dos, dosis al día de temple, el producto de Maen, para eso, para temperar un poquito los nervios, para vivir un poquito más relajado, para quitarnos de encima ese punto de estrés que es tan desagradable. Pues primera recomendación, ya sabéis, os recuerdo, 669-56-1768, llamadita, Carles de Sabadell, si nos está escuchando, llamadita, di que eres oyente de Radio Estel para tener el descuento del 15%, y aquí puedes adquirir el producto que nos comenta el doctor Vázquez. Vamos con Eva, de Tarrasa, dice que ha sido diagnosticada con colesterol alto, también una dolencia, una enfermedad que es muy común, y que le gustaría saber si existen suplementos naturales que pueda tomar para mantener esos niveles de colesterol bajo control, sin tener que recurrir a medicamentos más fuertes. Por lo tanto, vamos a ver si desde Maen también la pueden ayudar a Eva de Tarrasa.
Sí, mira, nosotros tenemos para el colesterol el Dinacol.
El Dinacol.
También vale, pueden tomar nota los que tengan triglicéridos altos, también, que también vale. También vale, por si acaso hay algún oyente que dice, ¿y yo con los triglicéridos? Pues también, triglicéridos y colesterol, Dinacol. Se toma una cápsula antes de cenar. Dinacol, una cápsula antes de cenar, y por supuesto habrá que esperar un par de meses, porque antes es difícil que el colesterol se regule prácticamente con nada, ¿no? Entonces Dinacol pues también necesita esos dos meses para que el colesterol, una vez que te hagan la analítica, te den en unos niveles más bajos, y poquito a poco puedes necesitar dos meses, cuatro, seis meses, hasta que consigas controlar el colesterol. Así que en principio, para colesterol, Dinacol, una cápsula antes de cenar.
Siempre es muy interesante esta puntualización que ha hecho doctor Vázquez, porque sí que es cierto que no podemos pretender prácticamente en ningún caso que los resultados sean inmediatos. Se tiene que tener una cierta constancia en el tratamiento para que evidentemente el organismo dé tiempo a reducir esos niveles, claro, en este caso de colesterol o de triglicéridos, porque el producto Dinacol es válido para controlar, para regular ambos niveles, y esta es la idea, ¿eh? Llamad directamente a Laboratorios Maen, 669-56-1768, y decís, es que yo tengo este problemilla del colesterol, de los triglicéridos, me intereso por el Dinacol. Lo adquirís, decís que llamáis de parte de Radio Estel, y pam, el descuento cortesía de la casa de Maen. Y sed constantes en el tratamiento, porque esta es una de las claves. Vamos con Xavi, de Reus. Nos escribe este oyente que tiene problemas digestivos, según nos comenta, y además de gases frecuentes. Vaya, vaya. Tenemos un estómago un poquito tocado en este caso. Dice que le cuesta ir, no, perdona, que le causa molestias después de las comidas, lógicamente. Lógicamente, si tienes el estómago en este estado y vas comiendo, pues al final, cuando tienes el estómago lleno, es cuando más molesta. Entonces, él también se interesa por posibles recomendaciones sobre algún producto natural que pueda ayudar a mejorar las digestiones y reducir los gases.
Claro, este también, como el colesterol, pues lógicamente, pues has ido a tu médico, te ha hecho la analítica y te sale alto. En este caso, pues te han revisado, a lo mejor no te encuentran nada, o una hernia de hiato, cualquier cosa, pero en principio, pues solo tienes gases, malas digestiones, se te hincha la tripa, en fin, es un poco un calvario, por decirlo así, el casi comer. ¿Por qué? Porque ya viene acumulado desde hace mucho tiempo, meses, años incluso, la alteración y la inflamación crónica del estómago. Entonces, nosotros para eso, para ponernos al día, para fortalecer el estómago, aconsejamos Dinagás. Eso bien, es un vial que yo aconsejo echarlo en medio vaso de agua, ¿eh? Se diluye en medio vaso de agua y te tomas Dinagás, un vial en ayunas. Eso te sirve como protector de estómago, importantísimo, basado, fundamentado sobre todo en el aloe vera, ¿eh? Dinagás en ayunas, ¿no? Fortalecer, proteger.
Fantástico.
El estómago. Pero luego, para hacer la digestión, que es lo que está diciendo, que tengo la tripa como hinchada y pesada después de comer y tal, pues yo aconsejo una cosa, que es el curín. Curín viene en cápsula y se toma una cápsula después de comer y una cápsula después de cenar. Vale. Te pone para inflamaciones, etcétera, pero también es para el estómago, porque está basado en la cúrcuma. ¿Me entiendes? Entonces, dinagás en ayunas y curín una cápsula después de comida y cena. Y eso sería el consejo completo para mejorar cualquier aspecto digestivo de cualquier persona.
Hombre, consejo completísimo, porque en este caso hemos ido a por los dos problemas clave que él nos comenta que tienen que ver con el sistema digestivo. Una es esta pesadez, esta digestión, y otros son los gases. Por lo tanto, llama, estimado oyente, Xavi de Reus, al número de teléfono que conoces, que te repito rápidamente para que no se te pase, el 669-56-17-68. Y esta es la doble recomendación del doctor Vázquez, ¿eh? El Dinagas más el Curín, estas cápsulas que te van a ayudar en este caso con las digestiones para que sean más llevaderas, que se toman evidentemente después de las comidas fuertes. Pues venga, yo creo que podemos ir rápidamente y aprovechar el tiempo, doctor Jesús Vázquez, con una última consulta. Vamos a ver, María de Mataró dice que desde hace tiempo siente las defensas un poquito bajas, que se enferma con frecuencia. ¿Qué podría hacer para evitar resfriados y reforzar el sistema inmunitario?
En fin, son dos cosas las que ahí puede contemplar esta situación. Una, que tú te sientes cansada o cansado, abatido, tienes muchos resfriados sustantes o cualquier situación vírica o bacteriana o demás, ¿sabes? Infecciosa, aguda y demás. Y otra cuestión es que también en la analítica te pueden dar las plaquetas altas, las plaquetas bajas, los leucocitos bajos, los leucocitos altos, etcétera. Una cuestión también de la analítica que puede estar un poquito alterada, y eso indica que tus defensas no van bien. Así que son dos cosas, lo que tú sientes de que estás mala, enferma, y luego la propia analítica también te puede dar mal. Entonces, en cualquiera de los casos, nosotros aconsejamos un complemento fundamental, que es el Dinafen Plus.
Perfecto.
Dinafen Plus, ¿eh? Para todo el tema de defensas y demás, cansancio, decaimiento, en fin, alteración de los glóbulos, etcétera. Dinafen Plus para las defensas.
Fantástica recomendación del doctor Jesús Vázquez, especialista en esta medicina natural. Dinafen Plus para mejorar el sistema inmunitario y evitar estos resfriados, que además son tan habituales ahora que llega el calor y pasamos del frío al calor de la calle, los aires acondicionados, etcétera. Recomendación Dinafen Plus, llamando al 669-56-17-68. Los amigos de Maen los podéis adquirir. Doctor Jesús Vázquez, muchas gracias por este estreno en esta semana aquí en Radio Estel, y la semana que viene, un poquito más, de aquí 7 días, nos reencontramos. Gracias por todo.
Muy bien, hasta luego, adiós, adiós.
Vinga, ràpidament, reguitzell de recordatoris. Laboratoris Maen, teniu a la vostra disposició el número de telèfon directe per parlar amb ells, 669-56-17-68, 669-56-17-68. Podeu trobar totes les consultes sobre salut que necessiteu i també adquirir els productes que els doctors recomanen. A més, trucant, identificant-vos com a oients de Ràdio Estel, hola, què tal, amics de Maen, és que jo us he conegut perquè sóc oient de Ràdio Estel, 15% de descompte, 15% d'oferta en cada producte que adquiriu de Maen. Recordeu que el servei està disponible des de les 9 del matí fins a les 8:15 de la tarda, de dilluns a divendres, i una cosa també molt important, si no aconseguiu connectar és perquè hi ha trucades en espera, no us preocupeu, la vostra trucada queda registrada i el servei d'atenció de Maen es posarà en contacte amb vosaltres el més aviat possible. A més, tenen una pàgina web.
Recordeu que tota la informació sobre els productes naturals de Maen la trobareu a la seva web laboratoriosmaen.es.
Doncs fins aquí aquest espai Salut Natural per tothom. Ara de seguida el Àngelus, després el butlletí informatiu, i encara tenim dues horetes per circular amb la caravana.